UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Info de migdia d'avui dimarts 10 de novembre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella fem, com sempre, els titulars de la jornada. El nombre d'ingressats per Covid a l'hospital i el sociosanitari de Calella continua registrant màxims.
Ara mateix hi ha 36 pacients amb coronavirus que estan atesos a l'Hospital Sant Jaume, on des de dijous, la de la setmana passada, s'hi han registrat 4 defuncions. El sociosanitari Recurs, on s'han derivat alguns pacients des de Medicina Interna, ara hi ha 28 persones ingressades i s'ha produït una defunció.
Can Saula acollirà el primer centre cívic de Calella.
L'Ajuntament està tancant els serrells de l'acord amb la família Humet Saula per obtenir la cessió gratuïta de l'immoble del carrer Església per un termini aproximat de 30 anys. La Diputació de Barcelona subvencionarà el 100% de les obres de rehabilitació de la casa de dues plantes amb un gran pati exterior on s'hi faran diferents activitats culturals, formatives i lúdiques. S'hi preveu una inversió de 450.000 euros. L'alcaldessa Montserrat Candini ha assenyalat que el centre cívic es podria obrir a finals d'estiu del 2021 donant resposta a una demanda social existent aquí a Calella.
I la CUP, que es queda sola en la defensa de la moratòria pels pisos turístics.
La formació reclamava la suspensió de l'atorgament de llicències durant un any com a mínim per així afavorir el mercat del lloguer social a Calella, i segons dades actualitzades hi ha 435 habitatges turístics.
I augmenta l'atur a Calella per tercer mes consecutiu.
L'octubre s'ha tancat amb 1.522 calellancs i calellanques en situació de desocupació. Són una trentena més que el setembre. Les dades d'atur registrat no recullen a les persones afectades per un ERTO.
I acord polític per reactivar la taula de treball social.
El ple municipal ha donat llum verda a la proposta d'Esquerra per recuperar la taula de treball sobre l'emergència social derivada de la pandèmia. Els partits del govern i de l'oposició van donar-hi suport, comprometent-se a fer un seguiment continuat a la sessió actual de la crisi per donar-hi la millor resposta possible.
I avui, que ens farem ressò també de la luctuosa notícia de la mort de Salvador Samón, un dels fundadors del Club Atletisme Calella, també parlarem del desconcert que hi ha entre les escoles de música pel seu tracte diferenciat, diuen.
La directora de l'aula de l'Escola de Música Can Llobet, Lourdes Bartrubli, lamenten que siguin l'única peça del sistema educatiu que s'ha obligat a tancar. Assegura que aquest tracte diferencial és una situació endèmica i denuncien que ja fa anys que no són en el lloc on els pertoca.
I pel que fa a la previsió del temps, a partir de mitja tarda arribaran nuvolades al Maresme Nord. Aquí a l'Alt Maresme no es descarta alguna pluja, poca cosa. Temperatures màximes que baixaran lleugerament fins als 18 graus. Comencem. Els registres d'activitat assistencial i sociosanitària a Calella continuen amb valors molt alts en plena segona onada de la pandèmia, i això que les autoritats sanitàries apunten que serà a finals d'aquesta setmana quan es podria arribar al pic de la pressió assistencial, i per això s'ha proposat al Procicat la pròrroga de les restriccions durant encara 15 dies més. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha informat que a l'Hospital de Calella hi ha 36 persones ingressades per coronavirus i que n'hi ha 28 al sociosanitari. Sanitari, en total 64 amb positiu per Covid, la xifra més alta que s'ha registrat fins al moment.
Des del dijous 5 de novembre, i segons ha reportat l'organisme sanitari, al Sant Jaume de Calella s'han registrat 16 nous ingressos per Covid i s'han donat un total de 18 altes. D'aquestes, dues han sigut trasllats a d'altres centres hospitalaris i 8 al Recurs sociosanitari. S'han hagut de lamentar 4 defuncions. Al sociosanitari hi ha 23 pacients, comptant els 8 ingressos de persones amb positiu per coronavirus que estaven a la planta de medicina interna del Sant Jaume. S'han donat dues altes i hi ha hagut una defunció. Tenint en compte tots els centres de la corporació, el nombre de professionals positius i en aïllaments per la Covid és de 21 persones. En aquests moments no hi ha cap persona confinada per ser contacte estret amb un positiu.
Yeah. acord pràcticament tancat entre l'Ajuntament de Calella i la família Humet Saula perquè l'edifici senyorial del número 148 al carrer Església es converteixi en el futur centre cívic de la ciutat, el primer que hi haurà de fet aquí a Calella. El consistori ha anunciat que s'obtindrà la cessió gratuïta de l'immoble a canvi que es mantingui i s'hi exposi la seva col·lecció privada de pintura. L'alcaldessa Montserrat Candini ha confirmat que el cost de les obres d'adequació i rehabilitació que s'hi hauran de fer per garantir-ne l'accessibilitat aniran íntegrament a càrrec de la Diputació de Barcelona amb una inversió aproximada de 450.000 euros. L'espai podria obrir-se a finals de l'estiu vinent.
Can Saula només havia obert la seva gran porta d'entrada per a tots els calellencs durant el temps de flors, però en un futur molt pròxim es convertirà en un punt neuràlgic de l'activitat social i cívica de Calella. L'Ajuntament ha confirmat que s'està a punt de tancar l'acord per obtenir la cessió gratuïta de l'immoble del carrer Església per un termini aproximat de 30 anys. En una entrevista al programa La Ciutat, l'alcaldessa Candini ha explicat que l'operació permet donar resposta a una demanda social existent a Calella sense que se'n ressentissin les arques municipals.
Falta molt pocs dies per poder signar el conveni, però ja ho tenim tot tancat, amb la família Saula. Creiem que hem trobat una resposta a la demanda social, un complir també un compromís polític. Nosaltres mateixos ho portàvem en el nostre programa electoral, però crec recordar que el portava gairebé tots els partits polítics, i a més, amb la inversió mínima des del punt de vista del pressupost municipal, perquè pràcticament tota la quantitat de diners que s'inverteix són diners de la Diputació.
L'Ajuntament ha demanat aquesta subvenció de 450.000 euros que permetrà fer front al projecte d'adequació i rehabilitació de Can Saula. La casa es va construir l'any 1927 per la família de la que va ser una de les empreses pioneres en la fabricació de pastes alimentàries i ara mateix forma part del catàleg patrimonial de Calella. S'hi entra pel carrer Església amb una escalinata que condueix al passadís a tota la primera planta baixa i també al pati exterior.
El projecte de centre cívic contempla convertir la planta baixa en espais polivalents i habilitar 7 aules a les dues plantes superiors. El pati serà també un espai que donarà molt joc a l'hora de complementar les activitats que es facin a nivell intern.
Hi haurà diferents activitats vinculades amb tallers, salut, coneixement personal, idiomes, amb grups de conversa, activitats familiars, fotografia, cuina. Després hi ha un pati molt bonic també, que el veurem, doncs, lògicament, formar part també dintre d'aquest projecte, en el qual es pot estar prenent alguna cosa mentre, diguem, s'està allà en aquestes activitats diferents que es puguin oferir en aquest centre cívic.
L'alcaldessa de Calella ha comentat que l'acord amb la família Humet Saula contempla que les parets del futur centre cívic s'hi exposin les obres de la col·lecció particular.
Ja fa més de mig any que estem treballant un projecte en el qual es respecti al màxim tot el que representa, com molt bé Estea diu, que és un edifici, doncs, especial, Monsenyor ha dit vostè, no? Pensi que en aquest edifici un dels acords que s'arriba amb la família és que pugui haver una pinacoteca, una col·lecció de pintura que és patrimoni de la família Saula. Val? Per tant, farem compatible i coexistiran, doncs, aquesta pinacoteca amb les diferents activitats. Per tant, per tot el que representa la part interna, es respecta molt la pròpia arquitectura interna, però alhora, diguem, es dona un tractament que permeti, doncs, fer tot aquest tipus de, diguem, d'espais i d'àmbits per fer tot aquest tipus d'activitat.
L'alcaldessa ha comentat que el centre cívic de Can Saula podria ser una realitat a finals del 2021 i que la certificació d'aquest projecte deixa al calaix la idea d'ubicar-lo al solar de la plaça Vicenç Ferrer.
Una i nou minuts, seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimarts 10 de novembre. La moció que plantejava la suspensió de l'atorgament de llicències d'habitatges d'ús turístic a Calella durant un any com a mínim no ha prosperat. I és que cap dels partits amb representació municipal va donar suport a la iniciativa de la CUP, que volia, de fet, d'aquesta manera reforçar el mercat de lloguer per fer front a l'impacte de la pandèmia. A Calella hi ha actualment 436 pisos que funcionen com a habitatge turístic i, per tant, complint la normativa municipal que el regula.
Només la CUP va votar a favor de la seva pròpia moció en defensa de l'aplicació d'una moratòria en la concessió de llicències turístiques per habitatges. La regidora Núria Freixas va defensar-ne la pertinença en previsió de les necessitats habitacionals que hi haurà a Calella com a conseqüència de la crisi de la Covid.
és una nova moratòria i que s'empara en la nova situació que vivim, una situació social, econòmica, brutal, val? Que evidentment que cada un dels habitatges que perdem perquè es converteixi en habitatge turístic és un habitatge que perden les famílies per poder viure.
Ciutadans va votar en contra. Segons Guillermo Gómez, la iniciativa s'emmarca en la voluntat de la CUP i altres partits de l'art plenari va dir en contra de l'activitat turística.
Mientras más pisos turísticos haya, menos pisos de renta habitual. Vale, eso está claro. Pero también esto reduce la capacidad de camas para los visitantes que llenan nuestros comercios y la hostelería. Pero desde la CUP y otros grupos políticos de este consistorio están totalmente en contra del turismo y de todo lo que le rodea.
Freixas, que ha qualificat d'absurds els arguments de Ciutadans, tampoc va rebre el suport dels tres regidors de Calella en Comú que finalment van votar abstenció. El regidor Sebastián Tejada va reconèixer la bona intenció de la proposta en la línia de nodrir el mercat d'habitatge social, però va exposar que es tractava d'un nombre molt petit en relació al potencial dels pisos buits.
La reducció d'oferta de pisos possible destí en habitatge social per causa de la seva utilització com a pisos turístics és marginal, és molt, molt petita, que no crea una distorsió significativa de l'oferta.
També Esquerra va fer èmfasi en les possibilitats que donarien als pisos que estan buits en un context que farà necessari reforçar les polítiques socials en matèria d'habitatge. El regidor Pons Domènech, que tot això va posar en dubte que la iniciativa tingués cobertura legal.
Totes les forces que hem de destinar és en el tema dels pisos buits. El govern ja està fent aquesta tasca, vam mantenir una primera reunió, però creiem que aquí és on està una de les solucions que tenim a la nostra ciutat, passa per fer aquest cens de pisos buits.
Des del govern municipal, el tinent d'alcaldia de territori, Marc Buch, va afirmar que l'Ajuntament no té competències per treure la moratòria que demanava la CUP i que l'estratègia de regulació ha d'anar encaminada en una altra direcció.
Com a Ajuntament, doncs, per un costat, no són competents per regular tot aquestes llicències i, per altra banda, doncs, perquè doncs, la Generalitat de Catalunya ens està dient que la línia de negoci va cap a un altre cantó. Gràcies.
Amb un vot a favor, 7 abstencions i 9 vots en contra, el ple municipal va tombar la moció de la CUP sobre la suspensió de llicències d'habitatge d'ús turístic.
Creix la desocupació a Calella i el conjunt de fet del Maresme segons les dades del report d'atur de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. La taxa registrada el mes d'octubre a Calella ha pujat fins al 18,71%, un 2,5% per sobre del que es va registrar al setembre i uns percentatges molt superiors als d'ara fa un any. La comparativa indica que ha augmentat en 334 calellencs i calellenques respecte a l'octubre de 2019 a la comarca Lingüística. L'increment ha estat de 5.090 persones aturades.
L'octubre s'ha tancat amb 1.522 calellencs i calellenques en situació de desocupació. Són una trentena més que el setembre. Amb tot, en termes interanuals, la dada és significativament molt superior, un 28,11% més. La mitjana comarcal és del 14,40%, lleugerament per sobre de la del mes de setembre. En total, 29.756 persones busquen feina al Maresme. Si bé l'atur ha augmentat, les dades d'aquest mes d'octubre són inferiors al percentatge d'atur provincial i al del conjunt català. Pineda de Mar és la població amb la taxa d'atur més elevada de tota la comarca, amb un 22,33%. La segueix Santa Susana amb un 21,49% i Tordera amb un 19,26%. El 55% de l'atur comarcal es concentra en les activitats econòmiques de comerç a l'engròs i al detall, activitats administratives i serveis auxiliars, hostaleria i indústries manufactureres. En aquest sentit, afecta 16.468 persones. El report de l'atur per l'Observatori de Desenvolupament Local també indica que la indústria i la construcció són els únics sectors que registren un descens a l'atur. La desocupació al Maresme continua sent més elevada entre les dones, que representa el 55,76%, i les persones d'edat avançada. De fet, el passat mes d'octubre, els únics col·lectius que van registrar un descens en la desocupació van ser el dels 25 als 44 anys. Aquestes dades d'atur registrat no recullen les persones que estan afectades per un ERTO.
I Calella recuperarà el treball de la taula encarregada d'analitzar i donar solucions a les necessitats socials derivades de la crisi de la Covid. En l'últim ple municipal, a proposta d'Esquerra, es va aprovar la reactivació d'aquest espai de reflexió polític, tècnic i social que va crear-se enmig de la primera onada. La moció dels republicans explicita que s'estudiarà la possibilitat de reforçar l'estructura de l'àrea de serveis socials i que els resultats i totes les mesures que se'n derivin es posaran en comú amb les altres taules i es recolliran en un únic document que marcarà l'estratègia local de recuperació postpandèmia.
La regidora d'Esquerra, Pilar Rocafort, va desengranar en la seva intervenció els quatre compromisos recollits en la moció. D'una banda, la pròpia reactivació de la taula per analitzar les necessitats socials i conèixer els recursos que es disposen a curt i mitjà i llarg termini, la fixació d'un calendari i un pla de treball per garantir que sigui eficaç i que es puguin generar propostes amb la màxima urgència possible. En tercer lloc, que estudia la possibilitat de contractació de personal de reforç per a l'àrea social de l'Ajuntament de Calella, el qual explicita el compromís per posar en comú els resultats de les diferents taules de treball que s'han creat a la ciutat.
Treballar per tal que el resultat de la feina dut a terme per les diferents taules de treball, comerç, reactivació social, reactivació econòmica i social, sigui coordinat inclòs en un document de pla estratègic de ciutat per sortir d'aquesta situació, per tal de maximitzar la transparència i comunicació de les mesures acordades.
La resta de partits de l'oposició va aplaudir la proposta, subratllant que es demana un treball transversal, continuat i transparent. El govern municipal de Junts per Calella i el PSC també va donar-hi suport, tot i recalcar que durant l'impàs d'inactivitat de la taula s'ha mantingut fins i tot incrementant la tensió social que s'ha donat a la ciutat. Escoltem el tinent d'alcaldia de Política Social, Ramon Llamazares.
Tot i que aquests darrers mesos la taula no ha estat activada, nosaltres hem seguit portant a terme totes les mesures i accions que ja vam comentar que fèiem i no només les hem mantingut, sinó que algunes fins i tot les hem incrementat.
El tinent d'alcaldia Llamazares va indicar que s'ha triplicat la despesa municipal destinada a Càritas a Calella per la compra d'aliments de 50.000 a 150.000 euros. També s'ha augmentat la dotació de les partides de beques de material escolar o d'urgència social i que durant l'estiu s'ha mantingut en funcionament el centre obert.
Altres notícies a comarca Pineda. Els veïns de Sant Pere de Riu estan preocupats pels intents constants d'ocupació que estan patint les cases del veïnat. La darrera, segons apunta Ràdio Pineda, l'intent d'ocupació de Can Buc, de les Nogueres, la setmana passada i que es va poder finalment evitar. Els Mossos van acabar actuant després de rebre un avís dels veïns de Sant Pere de Riu que van detectar l'intent d'ocupació de la masia. El president de l'Associació de Veïns ha explicat que ja han hagut de mediar en 3 intents d'ocupació de cases. En una entrevista a Ràdio Pineda ha assegurat que estan molt preocupats per la situació i que els veïns sempre estan vigilant. Fernández també s'ha referit als robatoris i ha explicat que s'han detectat alguns casos a la zona, sobretot després d'incrementar-se l'afluència de persones dins del parc del Montnegre. Els veïns també es queixen de la brutícia que alguns incívics deixen al parc, així com també els contenidors. I l'11% de les embarassades tractades als centres del Consorci Sanitari del Maresme són diagnosticades de diabetis gestacional, una xifra que quasi s'ha doblat en els últims anys. Del total de pacients diagnosticades, el 27% han requerit tractament d'insulina i una de cada dues desenvoluparà una diabetis entre 5 i 10 anys després del part. Els especialistes del programa de diabetis gestacional assenyalen que la possibilitat de patir la malaltia durant la gestació depèn en part dels factors de risc ja identificats, com per exemple que la pacient sigui major de 35 anys, que tingui sobrepès, antecedents familiars de diabetis o també un embaràs previ amb diabetis. Si no es controla, pot comportar complicacions tant per la mare com també pel nadó. Les escoles de música són un dels sectors que han hagut de tancar a causa de les mesures decretades per frenar la propagació de la Covid. S'han unit totes les de Catalunya per evidenciar que la Generalitat ha aplicat criteris poc justificats a un tancament que, a més, asseguren que posa en perill la seva continuïtat. Defensen que són part del sistema educatiu i lamenten que les hagin forçat a tancar. Tot això mentre els conservatoris sí que disposen d'una autorització per obrir en ser ensenyament reglat.
Des de fa 15 dies, les escoles de música han hagut de tancar i les classes han de ser altre cop virtuals, un fet que no convenç gaire ni alumnes ni professors. La situació és encara més confusa perquè, si bé les escoles de música no poden seguir amb les classes presencials, als conservatoris o a l'ESMUC sí que poden. La directora de l'Aula de Música Can Llobet, Lourdes Bartolí, lamenten que siguin l'única peça del sistema educatiu obligat a tancar.
A més, fixa't una cosa, la incongruència més gran que hi ha hagut ara és el règim general, diguem-ne, les escoles s'ha dit, no, les escoles no es tancaran perquè els petits s'ha de fer costat a les famílies, els nens han d'estar al dret a l'aprenentatge, d'acord, molt bé, petits. Arriba a institut, poden fer-ho més o menys semipresencial. Universitat, ni s'han obert aquest any, sí? Veiem el recorregut. Amb la música ha passat a la inversa. ESMUC, que és el conservatori on hi ha per fer el grau professional, hi poden anar. Els conservatoris hi poden anar. Les escoles de música no hi poden anar.
De fet, assegura que és una situació endèmica i denuncien que ja fa anys que no són en el lloc on els pertoca. En un comunicat de l'Associació Catalana d'Escoles de Música, el col·lectiu exposa que confia perquè totes les mesures que es prenguin a partir d'ara no repeteixin els errors des del seu punt de vista que s'han comès. En aquest sentit, estan pendents de que els autoritzin la seva reobertura més enllà de si es prorroguen les restriccions.
Des de la SEM estem pendents de que, com que va haver-hi aquesta reunió just ahir al matí, doncs s'està pendent si encara aquesta pressió, aquesta força, pot canviar que no haguem d'estar 15 dies més tancats. Estem pendent d'això. Penso que serà clar que l'hem de tenir a mitjans de setmana, perquè nosaltres hem d'organitzar i avisar les famílies i clar, tot això té una moguda important d'organització al darrere, no?
El centre calellenc ha mantingut les classes de manera telemàtica, però els alumnes, diu Bartolí, desitgen tornar a l'aula.
I avui en la crònica esportiva, lamentablement, hem de parlar de la mort de Salvador Samón. Aquest matí s'han celebrat els funerals per qui va ser un dels fundadors del Club Atletisme Calella, que ha mort aquest dilluns als 89 anys. Un home de club vinculat i sempre amatent al dia a dia de l'entitat que es va crear l'any 1964. Va formar part de la primera junta directiva que presidia Tomàs Claramunt. Ell n'era el tresorer. Se l'ha acomiadat aquest matí en una cerimònia religiosa celebrada a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau, en la qual els seus familiars han rebut l'escalf de molts calellencs i calellenques.
El vicepresident del Club d'Atletisme Calella, Albert Puig, l'ha recordat aquest matí en una entrevista a la ciutat. Ha posat de relleu el caràcter afable de Samón, que sempre assistia a la festa anual del club. Ell mateix s'encarregava d'entregar el premi a la millor marca de l'any que porta el seu nom.
Sempre venien els sopars que es feia cada any. Jo porto fent atletisme des dels 7 anys i jo recordo des del primer any que vaig anar al sopar anual de celebració del club, sempre venia. No tenia una gran relació de venir sempre, però sempre estava informat, sempre preguntava i, bueno, i en aquest sopar que feien del club ell s'encarregava de donar un premi i sempre volia donar unes paraules i sempre animava els atletes.
El Club d'Atletisme Calella ha reconegut la trajectòria i estima de Samón cap a l'entitat amb un missatge compartit a les xarxes socials i una fotografia d'ell assistint a una d'aquestes festes anuals.
Net i Polit us ofereix el temps.
1:23, coneguem ara la previsió meteorològica per aquestes pròximes hores amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada, de moment aquest matí sobretot, esperem un temps tranquil i estable. Aquesta tarda hi haurà un petit embussament d'aire fred que ens creuarà en alçada i que pot fer que creixin algunes nuvolades cap a l'interior de les comarques de Girona nord de Barcelona. Per tant, no es descarta que de cara a aquesta mitja tarda, vespre, pugui arribar alguna gotellada al centre i nord del Maresme, principalment al nord de la comarca. Tot plegat ben poca cosa, però 4 gotes marcades al terra i poca cosa més a destacar. Temperatures que aquesta passada nit han pujat una mica per aquests núvols que tenim poc importants, les màximes per contra baixaran lleugerament respecte a les d'ahir. Seran suaus, però no tant. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs s'espera un temps tranquil amb núvols prims, núvols alts, poc importants, a la tarda vent de garbí moderat aquí a la costa maresmenca i les temperatures que de nit esperem que baixin una mica, de dia es mantindran sense canvis importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
1:25, posem el punt final aquí a l'info d'avui dimarts 10 de novembre. Naomi, Esteve, gràcies, fins demà.
Fins demà.
Ens acomiadem avui amb el darrer tema del grup maresmenc de Tallets. Després d'un estiu a Menorca, el grup estrena Charango al Canet Rock, una cançó on continuen amb la seva sonoritat i recordant els dies de Charango quan actuava per acabar el Canet Rock just quan sortia el sol. Un nou tema que neix per ser el nou himne de la comarca.
Està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. Està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Veig l'últim glob i penso, quina sort.
I està sortint el sol, Charango al Canet Rock.
Un cant a la nostàlgia que ens transporta a les nits de festa on la companyia era el més important i en què els somriures, la disbauxa i la bogeria n'eren la columna vertebral, en definitiva tot allò que ja no es pot fer en aquesta nova normalitat. La cançó és una col·laboració amb els valencians La Fúmiga i serà el tema que obrirà el nou disc de The Tallets. Amb ells, amb els maresmencs, ens acomiadem. Fins demà, adéu-siau.
Acaba una plaça de premià.
I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort. I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort.
Benvinguts, baixeu, baixeu. Bona terra i bona gent. Sempre tindreu a ma casa una maca en la terrassa. Al país dels músics de carrer, així ens parirem i així estem. Per a nosaltres és urgent un festivern amb els tiets.
I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ens cantem i plorem i els amics riuen de tot. I està sortint el sol, Charango al Canet Rock. Ets l'últim glob i penso, quina sort. I quina sort haver tornat sa i estalvi, haver trobat lloc a l'ENA 80 i sense canvi, haver conegut gent dins la festa en un moment, haver compartit sangria per no sentir-me malament.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.